A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 17 minuts del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui, dijous 3 de desembre del 2015. Ho llegim del portal Xarxa Penedès amb un titular que diu: clarament, la CUP de Sitges lamenta l'absència d'intervencions del públic a l'últim ple municipal. Entre altres coses, l'article diu que la CUP de Sitges, que no tenia intenció de fer preguntes al ple per tal que el públic pogués intervenir, al tram final de la sessió va mostrar el seu enuig pel fet que gran part de les formacions polítiques del ple van allargar de manera recurrent les seves intervencions fins al punt de no deixar temps perquè el públic intervingués. La candidatura de l'esquerra independentista sitgetana ha posat de manifest a les xarxes socials que la majoria de partits polítics del ple municipal intervenen amb aportacions d'escassa transcendència política, tot evitant la participació d'un públic que marxa cansat i decebut abans d'hora. Xavier Nin, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Així va sortir també Xavier Nin del ple de dilluns, amb aquesta sensació?
Vaig sortir amb aquesta sensació i vaig sortir cansat, perquè al final són 5 hores seguides assentat en una cadira i, evidentment, a certes hores del vespre, doncs això és bastant cansat.
Per aquells que puguin dir... És clar, quan parleu de la majoria de partits polítics del ple municipal que intervenen amb aportacions d'escassa transcendència política, algú pot dir: bé, no es pot sentir interpel·lada la CUP també per caure en el mateix parany?
Sí, jo crec que aquí hem de fer un exercici tots plegats, és a dir, què és el que està passant en els plens. És cert que som molts partits a l'oposició, cadascú vol fer el seu posicionament. També, si no es fes, segurament es criticaria aquell partit perquè no fa un posicionament. Si ens dediquéssim només a votar a favor i a votar en contra amb una nula o pràcticament nula exposició del per què ho fem, doncs segurament dirien que, bueno, doncs que desconeixen quins són els posicionaments que puguin tenir les candidatures o els partits que es presenten. Aleshores, doncs, és difícil, hem de ser tots curosos, hem de... Jo el que sí que veig és que moltes de les intervencions no tenen contingut polític, això ho veig. És a dir, per exemple, des de la CUP ens treballem al ple, com deuen fer tots els partits, però sí que veiem molt clar que en segons quins espais cal fer una estructura exactament d'allò que vols dir, per tal de no allargar en la seva durada de l'exposició del teu posicionament. I aleshores, això sí que ho portem bastant ben treballat, inclús moltes vegades ho portem escrit, per tal de que sigui més ràpid el nostre posicionament. Nosaltres també creiem que en moltes ocasions això no es porta així. Llavors es vol dir moltes coses i no s'acaba dient res o no s'acaba entenent gran cosa. I moltes vegades també s'entren en picabaralles, ja no aniríem de partit, sinó inclús personals, on jo quan vaig estar vaig fer això, i llavors doncs caldria una mica, doncs, entre tots mirar a veure com revertim aquesta situació perquè els plens no s'allarguin fins tantes hores de la nit.
En això segurament hi ha una postura més o menys unànime? Aquesta sí. Sensació de... que alguna cosa cal fer per...
Sí, evidentment, a la CUP també li podran dir que... És a dir, tots en tenim part de culpa, no? Tots, perquè estem parlant
no,
de que...
No, les coses no passen perquè sí, evidentment.
Tots en tenim, i això ho faig, i no ho he parlat amb la resta del
no,
grup,
no, però demanem una reflexió una personal, reflexió, sí. Però que molt probablement entre els regidors de la CUP també en algun moment ha sortit el comentari.
El posicionament polític de tots els partits hi ha estat sempre. Ara aquí tenim un problema, és que som molts partits a l'oposició, i llavors tots volem mostrar el nostre posicionament, no? Aleshores... Alguns ho fan d'una manera preguntant preguntes molt concretes sobre què li passa a la vorera aquella que això no es fa o tal, preguntes que segurament es poden passar per escrit i que no caldria introduir-les al ple sinó rebre una resposta per escrit si aquesta funcionés com ha de funcionar. I també nosaltres a vegades, i ara aquesta vegada intentem fer-ho menys i en menys ocasions, és doncs, presentar mocions que no tinguin un àmbit competencial del que és a nivell municipal, no? Doncs hem de mirar de que això demostrar un equilibri per tal de que aquestes coses doncs, passin el menys possible.
És a dir, un cert anàlisi per part ja de cada formació política del que creu que o amb allò amb el qual pot col·laborar agilitzar el debat o a convertir el ple en veritablement allò que ha de ser, que és un òrgan en què el públic també pugui participar, no? I per tant deixar que tothom, com ho diríem això, que tothom cedeixi una mica,
perquè tothom
es pugui expressar aleshores també i tingui l'oportunitat de fer-ho.
És a dir, no vull parlar de noms, però nosaltres sí que som moltes vegades en aquest ple, si repassem les mocions que nosaltres portàvem, doncs portàvem el tema de la resolució del Parlament, que la portàvem conjuntament amb el govern, que el govern ja va fer l'exposició en aquest cas. Nosaltres vam fer una intervenció més amb el que seria el posicionament dins de l'esquerra independentista, no? O el posicionament que nosaltres veiem clar. I després portàvem una altra moció, que era en aquest cas una moció de suport en un cas que va passar a Vilanova i que era un de suport comarcal, que creiem que és important a vegades els posicionaments dels ajuntaments en aquests aspectes, perquè igual que ha passat ara amb el cas expert, que també la vam presentar nosaltres i que
aquella també va tenir un debat força llarg, perquè va durar una miqueta més de 20 minuts,
doncs potser
en un
pla
de juliol seria... quan ja portàvem 3 hores de ple va venir la...
Aquests debats sí que, com que són mocions molt clares de suport, és a dir, el posicionament és clar, sí, no, tal, el que, és a dir, jo crec que aquestes mocions no es van allargar gaire. I després portàvem una sobre la banca ètica, que és una cosa moral, però que pot afectar el funcionament dels ajuntaments, i en aquest cas ho dèiem a nivell de Sitges i creiem que era important. Per tant, sí que és veritat que no toquen aspectes molt, molt locals, però tenen una pinzellada a nivell local, o en aquest cas comarcal també, no? Però sí que hem de ser una mica... Potser no entrar tres mocions a cada ple, perquè si tots els partits presenten tres mocions, doncs tres partits de l'oposició, inclús del govern, doncs estaríem parlant de no sé quantes mocions, potser 15 mocions.
Dieu tres perquè és el màxim de mocions que es poden presentar per ple?
Són el màxim.
D'acord. Per tant, si hi ha... són 8 formacions polítiques en total?
Sí, són 8 formacions polítiques, doncs...
Sort que ningú exerceix el dret fins al
final.
No,
a veure, el que també s'intenta buscar en moltes ocasions és presentar-les conjuntament, no? Aleshores, hem de mirar d'anar cap a aquesta banda. També hi havia una moció sobre el tema de violència masclista, i a banda també hi havia un dictamen, no sé, però, bueno, sí que... Sí que hem de fer un esforç entre tots per tal que els plens no s'allarguin tant.
Veu parlar amb algú del públic en acabar el ple? O algú us va acostar, Xavi Nin, o allò
jo
que
mentre no
pagueu carpetes o
tot això? Jo personalment no, però sí que sé que des de la meva candidatura hi vam parlar, i evidentment. També cal buscar altres mecanismes de participació, és a dir, per què el públic va al ple a fer preguntes? Això ens hem de preguntar, no? Per què? Perquè si no, no es contesten. És a dir, avui en dia, si tu no preguntes al ple, aquesta pregunta no té repercussió a nivell popular, diguéssim, no? I aleshores potser caldria trobar altres mecanismes de participació a banda del ple, que també hi ha existit.
Per això entenc, Xavier Nin, que el ple s'ha convertit per moltes persones en l'últim recurs per poder resoldre, per poder exposar una problemàtica que no ha tingut resposta anterior.
Correcte.
Sí?
I sobretot potser que voldria més tirar cap a audiències públiques, cada vegada que s'acaba el ple, doncs el dia següent fer audiències amb el públic perquè pugui intervenir. Els mitjans de comunicació també podeu anar a gravar, perquè a vegades es genera molt més debat que no pas en el ple, perquè el govern no està obligat a respondre tot, no es pot generar un debat.
Sí, hi ha una metodologia, diguem-ne, que marca
correcte
molt les regles de joc, però que en aquest cas, diguem-ne, que el passat dilluns ja es va superar, la circumstància va superar-ho gairebé tot.
També és veritat que en alguna ocasió hem allargat el ple,
hi havia
l'oportunitat d'haver allargat el ple. Nosaltres ja estàvem disposats, nosaltres me'n recordo que em sembla que era un 11:15, no?, que ja dèiem no podem fer preguntes perquè això s'està allargant, però és que aleshores et trobes que no per dir res en contra cap altre grup, no? Però que veus que cada grup són tres que van, en aquest cas, per sota nostra.
Sí, els que van arribar a intervenir gairebé.
Els que van arribar a intervenir, que cadascú pues, fa el seu 1/4 d'hora, 20 minuts de preguntes. Aleshores, doncs, vulguis o no, ja són 3/4 d'hora. Bé.
Alguna cosa s'ha de fer.
Alguna cosa s'ha
de fer.
Un
dels titulars del ple de dilluns, que en aquest cas...
Jo crec que la frustració del públic, si algú que volia es va quedar 5 hores allà per dir alguna cosa i no poder dir res, doncs no crec que les formes... És a dir, crec que abans de tractar d'haver-ho tallat, potser caldria haver consultat els altres partits a veure si es pot allargar, perquè jo em sembla que es pot allargar una mica el ple, i en tot cas amb una junta de portaveus buscar quines són les solucions perquè això no torni a passar. Però fer-ho així de bones, no sé si va ser una rabieta de la moció que hi havia hagut anteriorment o el que s'havia allargat un debat, va ser un debat molt llarg, No sé si va ser això o va ser altres aspectes que, bueno, es va tallar, es va decidir així, acabar...
És a dir, o que no us va agradar és que l'alcalde finalitzés el ple d'aquesta forma, diguem-ne, tan sí. sobtada, encara que legalment eren les 12, etcètera.
Legalment són les 12, però que ja. També haig de veure, hi ha un marge, no? Pues, segurament legalment hagués pogut dir, mira, fora, a les 12 s'ha acabat els partits i ara comencem amb el públic, no? Pues, bueno, haguéssim acabat a 1:45, potser, però hagués preguntat al públic. Però clar, acabar tothom, doncs, bueno, no... I sense haver-ho consultat ni res, jo crec que s'hauria pogut arribar una mica més de consens. Però bueno.
Una certa deferència, vaja, enteneu que s'hagués hagut de tenir
sí, sí.
més enllà de les 12. Dos punts de debat...
Entre altres coses, sí, perdona, perquè és que ja s'havia fet anteriorment això d'allargar-ho. Aleshores no s'entén per què una vegada sí i una altra no. I sense dir res, no? Doncs, bueno, ens trobem això.
Dos punts fonamentals de debat del ple de dilluns. Per una banda, el pla de mandat... era un donar compte, no es votava, i per una altra banda aquesta moció que presentava part de l'oposició sobre la dedicació de l'alcalde. Comencem per la segona, que és també la que ha generat més polseguera, i en el cas del pla de mandat segurament també abordarem altres qüestions que per els responsables de la CUP també són molt importants, en el debat dels pressupostos també segurament s'incorporaran. Us varen proposar incorporar-vos en aquesta moció de la dedicació de l'alcalde?
Sí.
Què veu pensar quan la veu veure?
Vam pensar que aquesta moció anava força acord amb el que nosaltres portàvem en el nostre codi ètic quan ens vam presentar, però també la creiem força oportunista, més que res perquè és una decisió que ha de prendre l'alcalde i que, a més, tant la, o sigui, tant la duplicació de càrrecs com els sous queden establerts, o sigui, estan fixes i això no es pot retocar, és a dir, per ser diputat provincial s'ha d'haver estat regidor.
Però es pot ser regidor sense ser diputat provincial?
Correcte. Es pot ser regidor sense ser... Sí, això sí. Sí, sí, clar. Però entenc que hauria de deixar una banda un aspecte que nosaltres trobem que pot ser positiu per Sitges.
Aquest suposo que és el tret diferencial de la CUP respecte el contingut de la moció. La moció demanava a l'alcalde que renunciés a un d'aquests càrrecs, òbviament, o a l'alcaldia o al ser diputat delegat, i la CUP entén que és important per Sitges o que és bo per Sitges que l'alcalde sigui diputat delegat de turisme de la Diputació.
Que sigui l'alcalde, és a dir...
No, bé, que en aquest cas s'ha donat la circumstància.
Que Sitges tingui
una representació, no?
Un diputat provincial, tot i que també critiquem les diputacions en la seva estructura, però ara tampoc no entrarem en això. Entre altres coses, perquè són estructures molt opaques, que la gent no sap com funcionen i que es cobren unes morterades de diners i sempre són cuinat entre el PSC, en aquest cas, i Convergència, tota la vida, i llavors, bueno, tota la vida, els anys que fa que està duent a terme, i que s'escorren uns sous estratosfèrics i que la gent no sap exactament quina és la feina que s'hi dedica. Aleshores, doncs, bueno, no ho veiem molt ètic, no? Això. Però sí que és veritat que nosaltres valorem positivament que un alcalde o un regidor sigui diputat provincial, sobretot de l'agenda de turisme. Creiem que això és important. És a dir, ens creava una mica una contradicció, no? També creiem que ara fer dimitir l'alcalde, entenent que no hi ha una alternativa de govern ni una alternativa de govern, doncs tampoc sense haver avaluat un pla d'acció, no, política, que en aquest cas tot just ha començat des de fa poc i que no s'ha pogut avaluar, és a dir, en tot cas això ho podríem valorar d'aquí un any o d'aquí dos anys, però ara practicar una moció de censura o un canvi de govern, doncs primera que no, per aritmètica és molt complicat, i després doncs que falta veure quina és l'acció de govern que es durà a terme, és a dir, de moment s'ha passat un pla de mandat i a veure això com funciona.
És a dir, en aquest sentit us podeu alinear amb Aurora Carbonell quan deia que podria entendre algun posicionament d'aquesta mena quan hagués passat un cert temps per poder valorar el paper de l'alcalde, l'alcaldia i el paper de l'alcalde de la Diputació?
Sí, sí. Seria per aquí. Tot i així, continuo dient, ens creava la nostra pròpia contradicció perquè sí que és veritat que la dedicació, em sembla, tal com ha comentat l'alcalde, la dedicació és d'un dia en el seu despatx, més les assistències als actes i comissions que puguin haver-hi, i clar, estem parlant de 6.000 euros bruts amb pràcticament amb 14 pagues, més les dietes que es cobren aquí. O sigui, al final són molts diners, però bueno. És, això està estipulat, o sigui, així, el que també sap greu és que molts dels grups que ho presentaven ja ho estan exercint, això, o sigui, ja s'ha fet, és a dir, són regidors, inclús són alcaldes.
Sí, és a dir, són coneixedors
d'aquesta
metàl·lica. Aquesta duplicitat de càrrecs s'ha viscut i es viu en moltes formacions polítiques que ara la poden denunciar, voleu dir.
Sí.
Quan la resta de grups d'oposició van saber, doncs, que la CUP no s'hi afegiria, què us van dir?
No, van entendre perfectament la nostra posició. Suposo que ens pequen de que donem molt suport a l'equip de govern, no? No, jo crec que el que fem és mirar de fer una oposició constructiva, mirar de treure el màxim que podem, i ara, per exemple, hem presentat una sèrie d'al·legacions a les ordenances fiscals per tal de tenir la màxima progressivitat fiscal, que, bueno, aquí és on està la veritable política i on es jugaran aquí totes les cartes per veure si les nostres propostes poden ser acceptades en gran part. Nosaltres estem donant una certa confiança en poder tirar endavant un mandat, que en aquest cas del govern, però sí que és veritat que quan parlem de pressupostos o parlem de participació o parlem de les ordenances fiscals, etc., és on veurem exactament quin grau d'intervenció que tenim nosaltres respecte
al govern. Quin grau d'influència, vaja.
Quin grau d'influència, això mateix.
Dues coses abans de passar aquesta pàgina. Una, us hagués agradat que s'hagués votat aquesta moció?
Sí, ens hagués agradat. Jo crec que s'havia de votar. Això va ser un tema que es va treure, suposo, que l'alcalde aquí per evitar passar per una votació, i a més tant semblava que aquesta votació l'hagués perdut, o sigui, que hagués guanyat la moció,
sí.
Doncs igualment això tampoc no era executiva, és a dir, ell al final pot decidir el que pot fer. O sigui,
la moció no influïa de cap manera.
Però sí que en la línia de quan ja es va presentar el dictamen on es parlava de la dedicació de l'alcalde i que nosaltres vam votar en contra perquè creiem que ja aquest govern té poca dedicació per, que l'alcalde no hi tingués la dedicació completa, doncs, però després semblava que aquest dictamen tampoc no calia que hagués anat al ple, vull dir que va ser un error del secretari. Una mica creiem que hi ha una baixa dedicació de l'equip de govern al que és l'Ajuntament. D'altra banda, el que dic sempre, és a dir, potser hi ha una baixa dedicació, però l'acció de govern al final és molt bona.
És que us anava a preguntar per això precisament, per l'argument que feia valer el portaveu del govern, Pep Moliner, quan deia això de la dedicació, doncs bé, té un parany. Pot estar una dedicació completa i resulta que tampoc acaba de sortir les coses, i aleshores ens queixaríem de tot el que paguem a aquesta persona i que tampoc acaben de sortir les coses.
Sí, és a dir, per això mateix, que s'ha de veure exactament quina és l'acció que es durà a terme durant aquests anys i veure si realment hi ha hagut una baixa dedicació. Això es farà sobretot parlant amb els treballadors.
De moment, quina sensació teniu, però?
De moment, quina sensació tinc?
Doncs, estem a desembre, la legislatura va començar al juny.
De moment, bueno, tinc algunes coses bones, altres de menys bones, però de moment jo crec que s'està buscant un diàleg, així em consta, i no només amb la CUP, crec que està sent amb totes les formacions, que en altres ocasions no va haver-hi. Jo crec que sí que és un govern més dialogant, segurament, que busca més consens. Això per això nosaltres sempre comentàvem que estar en minoria no és dolent, o sigui, estar en minoria és bo, perquè tu fomentes la participació dels altres grups, fomentes haver d'arribar a acords per poder tirar coses endavant, i jo crec que això a tots els de l'oposició ens interessa. Per tant, jo no entenc a vegades les crítiques quan deien, no, és que som 8, o, escolta, doncs millor que siguin 8, perquè vol dir que a l'hora d'arribar a acords hauran d'anar a buscar-te o a tu, o a nosaltres, o a algú altre.
Segurament,
i crec que tots podrem influenciar molt més amb les decisions del govern.
Segurament, perquè com li dèiem a Pep Moliner, hi ha un govern en minoria, però difícilment hi haurà una majoria en aquest Ajuntament per governar.
Difícilment, home, sempre es poden trobar...
Ja veurem què pot passar aquí en aquesta vida, oi?
Què vols dir ara, per això?
Ara per ara?
Ara per ara, és molt complicat.
I en qualsevol cas, i aquí anava la segona qüestió, perquè Ricard Vicente es va posicionar molt l'entorn d'aquest assumpte, Xavi Nin veu la possibilitat d'una moció de censura amb una alternativa?
No veig cap alternativa. No, 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 a més, bueno, ja veurem què passa, no? Ara tampoc no ho entra, però una de les mocions que es presentava ahir era el tema de la resolució, del suport a la resolució que va haver-hi al Parlament, no?
Sí.
I hem vist que ja s'està anant fins i tot en contra dels regidors que van donar suport a aquestes mocions. A Sitges es va aprovar el dilluns. O sigui, veurem quines són les conseqüències. Sé que hi ha conseqüències a Salrà, a Sant Cugat, a varis pobles que ja s'ha donat suport a aquesta forma de moció, a aquesta resolució, a veure què passa a Sitges. A veure què ens passa als regidors, no? A veure quines conseqüències pot tenir. Sí, sí. Però sí que ja veurem, ja veurem.
És com si anés Xavi Nin. A veure si acabarem tots inhabilitats.
Però... clar, vull dir, potser llavors sí que hi haurà una alternativa.
Això que entri la gent del carrer i s'hi posi. Sí, ara sí. Bé, en aquest pas fem un parèntesi aquí, perquè òbviament, esclar, gaire aquelles casualitats de la vida, hom no sap mai què pot publicar l'ara o el dia anterior.
Ah.
I evidentment...
Que
la vida dona aquestes, a vegades, aquestes coincidències. Que tinguem aquí, doncs, òbviament, un militant de la CUP.
Mm.
Sou de la base, sou dels que veu anar a Manresa?
No vaig anar a Manresa, no. Perquè tinc una família i la tinc molt abandonada i vaig estalviar-me. Ara, sí per que aniré el 27 de desembre.
Per descomptat que és un bon argument, eh? Que ningú us pot qüestionar de cap manera. El 27 de desembre sí que hi anireu.
Sí, sí, sí.
I anireu amb la carta... i Fernández sota el braç?
El que hi aniré és, primer, vull escoltar una altra vegada, vull veure com s'arriba aquest 27 de desembre, no? Vull veure com acaben les eleccions del 20 de desembre, no? Perquè ara ja és segur que si hi ha alguna cosa serà després del
20 de
desembre, i veurem exactament quina és la correlació de forces, sobretot, que hi ha aquí a Catalunya, veurem en quina posició es troba Convergència Democràtica a Catalunya o com es presenti ara, que no, ja em faig un lío amb democràcies i llibertats.
Democràcia i llibertat, em sembla que es diu.
I veurem una mica quina és com s'arriba, no? Quina correlació de forces s'arriba. Jo no descarto cap, ni una, o sigui, no...
Però quina sensació heu tingut al llegir la carta?
La carta, bueno, primera que és un escrit totalment... Bueno, és la línia d'escriure del David Fernández, és un article molt elaborat, suposo, d'una manera diferent, sí, sí, a tot el que s'acostuma a publicar.
Això, o sigui... això per descomptat, des d'un punt de vista de puresa de llenguatge...
El que
llenguatge...
no entenc és el per què que es treu ara aquesta carta, no? Segurament això s'hagués pogut treure, doncs, per dir alguna cosa, el 22 de desembre, no? Segurament per influenciar una mica més en l'assemblea. Si tu creus que aquesta és la posició que havia de prevaldre, no?
Us ha sorprès?
Sí, m'ha sorprès. Tot i així, no és l'únic que s'ha posicionat.
No,
eh?
No, està clar, està clar. Però
ara
no és...
tothom li està... Jo ho sé, perquè dintre de CUP estic veient, és a dir, hi ha molts tuits, molta cosa
moviment,
en
sí.
contra del David, hi ha altres que estan a favor, però no és l'únic que s'ha posicionat. Aquí s'ha posicionat moltíssima gent, s'han posicionat organitzacions, uns a favor, uns en contra, i ara ell, el que passa que entenc que ell és una figura, doncs ha estat el polític més ben valorat del Parlament, bueno, té una influència... No influència en els militants, potser, però sí influència en l'opinió pública.
Mm-hmm. Com és la vida, eh?
La
encara
vida?
Que estiguem parlant d'una formació assembleària per naturalesa, mm-hmm. En el fons, sempre hi ha dins de totes les persones que formen part de les assemblees algunes persones que han adquirit un estatus de referencial, gairebé diríem, en un àmbit, eh? I per tant, sempre hi ha algú que pot exercir alguna influència o no, o capitalitzar alguna passa o alguna iniciativa, no? I és el cas segurament de David Fernández, que ara ha ficat aquí un element que no sabem si fins a quin punt pot
sí,
influenciar
pot,
o condicionar.
Pot influenciar,
no?
A veure, jo crec que... A veure, tampoc ara no vull fer una anàlisi profunda
no, no,
com
no,
va
no.
anar les,
però segurament és allò que t'aixeques al matí i dius, escolta'm, que has llegit la carta d'en David.
Una anàlisi, això, no, de com va anar el debat, no? Però més o menys va ser una assistència molt gran, va haver-hi un debat bo, es proposaven quatre opcions, no? Va guanyar la de moment continua, quatre opcions de les quals es podia votar diverses vegades,
sí,
eh?
Sí.
Va guanyar la de continuar negociant, no? És a dir, no baixar-se el carro, continuar negociant i esperar una mica més de temps. Després es van votar altres opcions, hi havia l'opció que en cap cas al març, i si no, doncs anàvem a eleccions al març.
Uh-huh.
Després hi havia altra gent que deia no, abans d'això, pues abans investim el Mas, mm-hmm. bueno, volem...
El mateix discurs de David Fernández a la nit, que ha estat, òbviament, també un discurs molt difós, amb una vehemència,
sí,
molt
sí.
abraonat, vaja...
I que va ser molt aplaudit, i segurament dels millors que va haver-hi. Bueno, veurem cap a una evolució d'això.
Sí.
A mi la veritat és que, bueno, i això ho dic aquí amb una mica per riure, no? Però he sentit és... insults de gent que no tenia contacte, insults, botiflers, traïdors, m'han dit de tot, o sigui, sense preguntar-me quina opinió tinc, eh? Sí, sí. O sigui, ha arribat a aquest nivell.
Aquí?
Aquí sí, ja, sí, i tant. Sí, sí. I de gent que no he tingut mai un contacte, que no en saben ni el meu posicionament ni res. O sigui, he rebut algun mail, he rebut whatsapps, he rebut coses que dius, ostres, bueno...
De persones a qui no coneixeu.
No, sí que coneixo, però no havia parlat mai un assumpte d'aquest estil.
D'acord.
O sigui, suposo que saben la meva condició de regidor de la CUP, tampoc no saben el que jo penso, però sí, sí. Bé, mira, no sé, a veure, m'ho prenc bé, perquè entre
altres coses... Cada cargo tiene su carga, no?
Tu pots dir molt, però en teoria has de mirar a discutir i raonar una mica. Jo li raonaré quin és el meu posicionament, que jo en tinc un, no el vull fer públic, perquè crec que...
Cadascú té un posicionament a la vida, aquestes coses...
Crec que no el puc fer públic, i ells, alguns altres en tindran uns altres, bueno, en fi, és una mica les cartes que s'estan jugant.
Ho sentiu pressionat?
Sí.
Sí.
I tant, sí, sí, que em sento pressionat. Em sento pressionat i hi ha molta gent, mira, ara sortíem, no?, que hi havia la tertúlia aquí, el primer que han dit, ho esteu equivocant. Ah. Dic, home, sí.
Paradoxalment, eh?
No els hi culpo de res,
no, eh? No, però dic, paradoxalment, un representant escollit democràticament en el món local ara se sent especialment pressionat per una qüestió que depassa el nostre àmbit, diguem-ne, de gestió pel qual va ser escollit en el seu moment, no?
A mi el que em fa més por és què en sortirà d'això, és a dir, sortirà una fractura, és a dir, ja veurem, és a dir, sortirà la CUP, també jo crec que Convergència, jo també ho penso, Convergència està a les últimes, és l'últim cartuig que els hi queda, és Artur Mas, és l'últim que els hi queda, veurem com els hi va el 27 de desembre, i jo per això dic que el 27 de desembre serà molt important a l'hora de pressionar més o no pressionar tant.
Un apunt abans de seguir, de la mateixa manera que us han pressionat o us han dit més o menys de tot, també deu haver hagut algú...
Sí, sí, hi ha gent que diu, ostres, que sorprèn del que aguantem i de lo bé que ho estem fent.
Sí, perquè hi ha de tot, no? També hi ha persones que valoren aquest, no sé si dir, aquesta coherència extrema o aquest posicionament portat fins al final. Jo sempre dic
que hi ha diferents posicionaments, no? Em dóna més la sensació que hi ha el que es diria... i no cal generalitzar, però a les comarques, no? Les comarques pues, acostumen a ser més independentistes sempre, i després hi ha una part de rodalies, no podem generalitzar així, vull dir, a tot arreu hi ha de tot, no? però sí que és veritat que a la zona més de Barcelona i tot, doncs el ser fort davant de Mas, això és molt important. És molt important.
D'acord.
I llavors no tot ho hem de veure des d'una perspectiva tal. Hem de veure cap a on s'amplia, no? la base independentista, i molta gent de la CUP creu que amb aquesta ampliació pues, podria venir en sectors de Podem, en sectors de Catalunya Sí que es Pot, en sectors que potser no són molt afins a unes posicions independentistes, però que sí que poden al final vincular la independència amb un grau de millor justícia social, de millors recursos per la sanitat, etc., que actualment, doncs, o quedant-se amb Espanya, o després de veure la correlació de forces que existirà el 20 de desembre, veuran que és impossible arribar a un referèndum. O sigui, veurem una mica quins són els posicionaments que es trobarem.
Que és difícil gestionar la incertesa, eh?
És molt difícil, és molt difícil. Però, bueno... A veure, també ens hi vam posar aquí per convicció. O sigui,
no, està clar. Només la incertesa només es pot gestionar des de la convicció, si no...
Sí, també és veritat que ara em ocupa tant la feina municipal, que pràcticament no tinc temps de posar-me a nivell nacional. No? Quan no era regidor, no? Que també estava dins de la CUP, però no era regidor, anava a les assemblees territorials, anava a participar més de la vida nacional, de la vida política més fora del municipi,
del debat nacional,
supramunicipal. I ara, en canvi, doncs, com que ja hi ets dedicat en esforç i a sobre, doncs això, com comentava abans, hi ha una família, hi ha moltes coses a fer, doncs dic, vaig a focalitzar més...
Prou feina tinc aquí, com per ara, també d'això.
Llavors no estic participant al 100% amb tot el que seria el debat que està venint a nivell nacional.
És evident, però de moment també ens interessava tenir, òbviament, una reflexió des del cap de llista de la CUP a Sitges, després de la carta de David Fernández. Tanquem de nou el parèntesi. El pla de mandat, Pla de mandat, ordenances fiscals, pressupost, hi ha, diguem-ne, una línia de connexió, perquè, òbviament, moltes d'aquestes coses que es varen exposar al pla de mandat només es podran explicitar o executar si hi ha un pressupost que les avala, moltes d'elles, no? Va ser, en aquest cas, el debat del pla de mandat un debat molt, molt fair play o amb moltes aportacions. En aquest sentit, va també coincidir en aquesta valoració, Xavier Nin? Va ser
sí,
un debat,
jo crec que va ser un debat treballar pels partits, o sigui, jo crec que aquí les intervencions, la majoria, potser no totes, però van ser bastant propositives, no? Hi havia algunes estan d'acord, altres han afegit temes. Entenem que, com ja va sortir en el ple, que el pla de mandat és modificable, o sigui, que al final primer es va executant en funció dels pressupostos que tu puguis tenir i després hi veurem quins són els plaços per executar les línies d'acció que volen dur a terme i per altra banda, doncs, l'oposició que hem de fer és mirar d'incidir amb el màxim de coses que creiem que són necessàries per Sitges. Llavors, el fet de que no estigui en majoria, doncs aquesta manera d'incidir, doncs, pot ser millor que no pas una altra, que no pas si hi hagués majoria. Aleshores, sí, jo crec que va ser bastant, va ser un debat constructiu, a diferència del que va haver-hi després.
Per això ho diem, doncs, no? La comparativa és molt evident.
Crec que és bo per tots. Crec que és bo perquè aquí és on es fa política, realment política municipal, no? I això veiem que és important. Ara en tindrem diversos, no? Perquè ara el proper és extraordinari a pressupostos,
que
següent,
és la setmana que ve de pressupostos? El dia 10 o el 14?
No, el 14, dilluns.
El 14, el dilluns 14, el debat dels pressupostos.
Sí, aquí també tindrem tema, tot i que al final tu presentes uns pressupostos, després aquests pressupostos doncs es porten al·legacions, no? I s'han d'aprovar al cap d'un temps, però aquí és on hi haurà el debat polític, jo penso. Un debat que també hem de recordar que els pressupostos els tenim limitats estatalment. O sigui, una altra vegada l'autonomia estatal, tot i que Sitges doncs tingui ara uns romanents importants de diners, doncs estem una mica cohibits, no? Per no poder gastar més del 5% del pressupost de l'any anterior, no? Cohibits per l'Estat. En fi, veurem com ho solucionem aquestes pedres que van sortint pel camí i que es pugui dur a terme la majoria de les accions del pla de mandat que s'estan enamorant.
Hi ha o hi pot haver una certa unanimitat en assenyalar que la prioritat és l'àmbit social?
Sí, perquè quan ha estat temps molt durs a nivell social, hi ha hagut retallades en molts àmbits i creiem que ara el que cal és enfortir aquesta partida social, entre altres coses, perquè hi ha gent que, tot i que sembla que el tema s'està revertint, hi ha gent que en continua estant molt malament, i quan tu tens, quan els teus pressupostos o les teves entrades d'economia són millors, doncs tu aquesta part l'has de reforçar. Bé, sembla ser que aquesta és l'objectiu que vol.
Ho dic perquè veu valorar bastant, govern, bastant positivament, diguem-ne, aquesta priorització de l'àmbit social.
Sí,
com,
sí.
Dels punts més positius del pla de mandat.
Era el nostre fort, també. Mm-hmm. Era, avui, de fet, és
el que la CUP havia denunciat en reiterades
ocasions.
De fet, ocasions.
Si ho repasses de tots els programes, em sembla que és de tots, eh? De tots els partits.
No, però per això ho dic, que pot haver una certa unanimitat en assenyalar que la prioritat de l'àmbit social per tots els partits, és a dir, que pot haver, no sé si dir, un pressupost bastant conciliat en aquest aspecte, si veritablement els números van d'acord amb la priorització en l'àmbit social, no?
Sí. I veure, cal incidir, cal que treballem, perquè sembla que aquest any ha baixat, no?, una mica, ha baixat del carro, no?, el tema dels pressupostos participatius, cal veure com es tornen a enfocar. Sé que el govern es pretén fer un pla de barris, no?, per veure les necessitats. Haurem de veure quins són els interlocutors d'aquests barris, no?, perquè a vegades, no és per criticar, però hi ha associacions de veïns que no són representatives de tot el barri. Hi ha disputes a vegades entre associacions de veïns. O sigui, cal veure quins són els interlocutors, com es porten a terme, quin grau de participació es dona, quina part del pressupost se'ls dona. Tot això s'haurà de treballar, però entenc que aquest any no hi ha hagut pressupost participatiu perquè crec que en part es fa un reconeixement o es valora en part negativament com va anar l'any anterior, no? I crec que es vol fer una rectificació i potser la proposta és mirar de fer-lo millor de cara a altres anys.
Al final, allò que es va dir en veu alta sobre el que calia polir de la primera edició dels pressupostos participatius, la vida real ho ha evidenciat?
Jo crec que sí. Jo penso que sí. Jo crec que no, la idea i la intenció era molt bona, però al portar-lo a terme al final no, jo crec que no va ser el correcte. Tot i així, bueno, van sortir i ara s'han de tirar endavant,
És el que anava a dir, perquè és clar, hi ha unes entitats que
estan esperant.
Que estan esperant.
Correcte, no, i que a més el que va sortir doncs és totalment legítim i és el que va guanyar, i si tu portes a terme una acció fer-la així, doncs l'has de complir al final.
Refresquem una mica la memòria, què hi afegiríeu en aquest pla de mandat des del punt de vista de la CUP?
Segurament el que afegiríem és més participació. Jo crec que la participació al final és, bueno, sempre això ho remarcàvem també en campanya, és abans et posava un exemple, no? Fer audiències públiques després dels plens perquè la gent pugui participar molt més i pugui incidir molt més i no només hagi d'esperar fins a les 12 per poder intervenir, entre altres coses perquè és molt pesat haver de, jo si fos ciutadà, és molt pesat haver d'aguantar un ple de 5 hores on moltes vegades no saps ni el que s'està parlant perquè no tenen la informació necessària per assimilar-ho.
Un premi a l'estoïcisme.
Moltes vegades el que veus allà és gent que ja forma part de partits polítics i aquests sí que pot ser que ho sàpiguen perquè han fet reunions prèvies per saber com funciona, però la gent que ve del públic és que estan parlant d'uns temes que segurament no en tenen idea, no?
És a dir, enteneu que cal palesar més a la realitat aquest concepte del govern obert?
Sí.
Sí.
El que ells anomenen
govern obert.
Es va canviant de nom cada 2x3, però bueno, en aquest cas, govern obert. Doncs més audiències públiques, que el ciutadà al final tingui molt més contacte directe amb els polítics. Això, doncs, evidentment, això requereix més dedicació, no? Doncs la dedicació, a vegades, no només, quan parlem de dedicació, doncs aquestes, això és un fet, no? Per dedicar. Jo, per exemple, jo tinc una feina, no? Jo era conscient que si...
Em ficava
si
aquí
hagués,
dins.
Si hagués estat al govern, doncs segurament no hagués pogut assumir el 100% de la feina. Hagués assumit doncs, el 70 o el 80% de la feina, no? L'altre 30, doncs, me l'hagués hagut de deixar a la meva feina laboral, entre altres coses, perquè soc autònom.
Tornaríem a estar en aquell aspecte de la responsabilitat personal en Clar. Una decisió que cadascú... com allò que diuen les àvies, cadascú sabrà què fa i cadascú és lliure, però evidentment després també, ha de donar resposta i ha de poder contestar.
També és cert que evidentment tot això és a dir, jo continuo treballant 100% amb la meva feina que tenia anteriorment, però es cobren unes dietes que ara mateix no sé què puja, però estic segur que això puja al voltant de 1.600 euros per assistència als dimecres que hi ha
les comissions,
les juntes de
les
govern,
juntes de govern,
etcètera, és a dir, després ja també amb el ple, les comissions, etcètera. Si tu mires, al final són al voltant d'uns 1.600 euros que els hi sobra cada un. Clar, si tu dediques el 70%, doncs has de fer això, però ja no ho cobres, això. Aleshores hem de veure una mica... És a dir, no tenen dedicació, han de fer aquesta feina, però aquesta feina és bastant ben remunerada, o sigui, segurament molt més remunerada que molts...
que moltes feines,
moltes feines.
Diguem-ne, del món privat o del món dels autònoms, vaja,
sí.
per dir-ho així, no? Comentàveu fa uns moments, de cara al debat dels pressupostos i també de les al·legacions de les ordenances fiscals, la CUP proposa, bé, continua incidint en un aspecte que en el seu dia també, quan va ser motiu de debat, es comentava, bé, no podem parlar tant de progressivitat fiscal perquè el sistema, per dir-ho així, no tenim la logística necessària per poder implementar tot això, sigui des de l'àmbit de les escombraries, quan la CUP deia que no pot pagar el mateix una persona que genera, o que viu sola en una casa a una família que en són cinc i que generen unes escombraries que no són les mateixes, i sempre davant ens topàvem amb allò de dir que el sistema ara no permet aquesta flexibilitat o és probable que ens tornem a trobar amb la mateixa qüestió? Si la CUP torna a parlar de la progressivitat fiscal i de la necessitat d'avançar
en això. Nosaltres parlem de progressivitat fiscal, sabem d'aquestes limitacions, les coneixem, aleshores el que fem és girar una mica la truita, no? I fem una taula de bonificacions, no? És a dir, les bonificacions sí que depenen de l'Ajuntament i ells són els que han d'exercir aquestes bonificacions. Tu pots bonificar amb el 90-95% el que tu creguis que és necessari fer-ho a nivell polític, el que tu valoris. Aleshores, ens hem anat més per aquesta línia, no? Igual que equiparar amb famílies nombroses amb monoparentals, bueno, tot el que siguin taules de bonificacions sí que es poden fer. Pel que fa als residus, sabem la limitació i a vegades també, perdona, a vegades també tenim un problema, no? És a dir, que la mateixa administració no és capaç, la municipal, no és capaç de fer estudis, no? per poder exercir aquesta progressivitat. Doncs segurament costaria molt fer un IBI per renta, vale? Entre altres coses perquè l'administració no sé si és capaç de valorar les rentes de tots els ciutadans, o fer un estudi dels habitatges buits i que aquests paguin, tinguin un recàrrec en l'IBI, o tinguin una, o al contrari, els que estan d'això tinguin unes bonificacions.
No hi ha la capacitat de control,
no hi ha una capacitat de control, no? Aleshores nosaltres el que proposem més és fer una taula de bonificacions per tal que aquells que sàpiguen que es poden beneficiar d'això
i que ho doncs puguin demostrar,
que vagin, ho demostrin i que es beneficiïn d'aquests impostos.
Veu incidir també en el ple amb la necessitat d'avançar en tot el que fa referència a l'habitatge públic,
sí,
i a la gestió de tots aquells habitatges que a hores d'ara estan doncs, en aquests llims tan ignots o són propietats de bancs o no estan ocupats, etc. Queda molt camí.
I Sitges em sembla que propietat de bancs
poca cosa hi ha.
Però sí, bueno, volem ara més, després de que comenci a tirar endavant el pla
tota aquesta zona de Santa Bàrbara.
Doncs hi haurà molt habitatge social, no? I haurem de veure com es gestiona aquest habitatge social, perquè és que segurament serà l'últim que ens queda. Hi haurà molt, és a dir, són 670 i pico. Nosaltres potser haguéssim preferit doncs forçar propietaris, no? amb impostos a que aquests posessin els seus pisos en lloguer amb uns preus que es consideren dintre a través de l'oficina local d'habitatge. És a dir, creiem que l'oficina local d'habitatge ha de funcionar molt més del que té. Això també hi era en el pla de mandat. Doncs nosaltres incidirem a que això es compleixi, que es faci una borsa d'habitatge social, que es miri d'incentivar aquells propietaris que vulguin posar aquests habitatges en aquesta borsa d'habitatge. Doncs en això insistirem, i per això és molt important tenir una molt bona oficina vital d'habitatge local.
Dues reflexions finals en aquests 3 minuts que ens queden, una sobre la dissolució de l'Agència de Turisme i una altra sobre la dissolució del Consorci del Club Natació.
Déu-n'hi-do, també són temes macos. El tema del turisme, que va generar també molt debat i que des de la CUP vam donar suport al govern perquè aquest passés a ser formar part de la regidoria, doncs ho vam fer parlant amb les tres parts implicades. Aquí vam parlar amb el govern, que ens va donar la seva explicació, vam parlar també amb el, en aquest cas amb el gremi, que també ens va donar la seva explicació, i després per últim vam parlar també amb els treballadors que estan treballant, que en realitat són els que viuen el dia a dia d'aquesta agència de turisme. I una mica recollint tot això i veient el que nosaltres portàvem al programa, doncs vam decidir donar suport a que aquesta, al final la gota que va ser el got va ser sobretot el fet de parlar amb els treballadors, que van ser els últims, no? Ells veien positivament aquest canvi, tot i que també hi ha un tema de funcionament, no? Veure com s'acaba poder portar a terme aquest funcionament, perquè ells dediquen, han de fer viatges, a vegades tenen despeses, haurem de veure com aquestes despeses s'assumeixen, si ha d'haver-hi...
I com es poden gestionar des de...
Però jo crec que solucions n'hi han. Una altra cosa és l'acció, i també veurem què ens deixa fer la interventora, perquè ella sempre està allà per frenar-ho tot, sembla.
I té solució el Club Natació? I a les piscines municipals?
Doncs, home, hi havia un informe ja gegant. La veritat és que, per lo que sembla, el Club Natació té solució, però no sé si passa per unificar-ho tot juntament amb la piscina municipal. Nosaltres ja vam votar en contra el pla de viabilitat aquest de la piscina municipal. Segurament se'ns dirà, no, és que aquesta és l'única solució, sinó quina solució poseu vosaltres? Bueno, és que només s'ha presentat una solució. Van dir que municipalització no pot ser, però hi ha una empresa concessionària aquí que té una concessió per 50 anys, que ha fet la gestió que ha fet, segurament perquè tampoc hi havia una manca de control de l'administració.
Voleu en qualsevol cas una solució alternativa, o que es proposin més solucions. Xavier Nin, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Fins la propera. Les 11, tornem de seguida.